començarem, encara que...
Comencem molt puntual, però veig que amb aquest temps i tot plegat, el primer que haig de fer és agrair-vos que hagueu vingut. Ara comentàvem amb el Joan que hi ha un quilo de coses avui a Girona i coincideixen, no sé com ens ho arreglem, però que vam tots els serveis culturals fent sempre les coses el mateix dia a la mateixa hora. No sé com ens ho hem d'acabar de definir tot plegat. Sí, com sigui, la sala és plena i per tant fa molt de goig i moltes gràcies per haver vingut. Donarem pas a la segona conferència del cicle que avui tractarà sobre el tema de persones jueves que passen clandestinament, travessen clandestinament les fronteres dels Pirineus de Girona i que són d'alguna manera interceptades per, d'alguna manera no directament, interceptades per les autoritats espanyoles, pràcticament per la Guàrdia Civil, i veurem quina és la sort de totes aquestes persones. I gràcies a que els seus noms queden enregistrats en els arxius, concretament en l'Arxiu Històric Provincial, es conserva un fons que contenen els noms de persones que són detingudes per la Guàrdia Civil en el pas de la frontera dels Pirineus, de la frontera gironina, doncs gràcies a això podem reconstruir les seves històries. Aquest, he començat d'aquesta manera així poc ortodoxa, però perquè el que voldria dir és que aquest és l'objectiu d'aquest cicle de conferències, és precisament recuperar la memòria de totes aquelles persones, la memòria de les quals podia molt fàcilment haver estat perduda, a no ser perquè varen ser recollits els seus noms precisament en aquests documents d'arxiu i precisament perquè hi ha persones com la Martina Bertelot o la doctora Bertelot que ens acompanya aquest vespre, que s'han dedicat a fer recerca i estudi sobre les històries de vida d'aquestes persones. I mai més ben dit, perquè ara m'explicava la Martín que realment troba històries punyents de vida darrere aquests noms i darrere aquestes fitxes. No són unes simples fitxes, sinó que hi ha un aprofundiment en el relat de què els passa a aquestes persones quan són interceptades per la Guàrdia Civil i quina és la seva sort, o en moltes ocasions quina és la seva desgràcia. Aquesta conferència, per tant, s'inscriu en aquest cicle que organitzem conjuntament amb la càtedra Ferreter Mora. És un cicle de 5 conferències, una mensual, el segon dijous de cada mes, fins al mes de juny, i aquest cicle de conferències lliga amb les exposicions temporals que tenim a la planta baixa del Museu d'Història dels Jueus. La primera que vàrem tenir, amb la qual ens va cloure en Josep Calvet, que va ser comissari de la primera exposició, parlava dels nens refugiats a l'hospici, els nens jueus refugiats a l'hospici de Girona entre els anys 40 i 43, i en aquesta segona Martín Bertelot ens parlarà del que ja acabo d'anunciar. Per nosaltres és molt important que ens respongueu l'enquesta. És molt important perquè ens ajuda molt a valorar quina és la línia que hem de seguir en els cicles de conferències. També una altra cosa important que haig de dir és que l'assistència regular en aquest cicle dona mig crèdit a la Universitat de Girona. Per tant, també és important que signeu aquelles persones que necessiteu l'acreditació, que signeu el paper conforme heu estat assistint a la conferència. Una tercera cosa és agrair a en Ramon, que com deia en Mont Marquès fa un minut, gairebé s'ha instal·lat a viure aquí, pobre Ramon, i ens fa la filmació de totes les conferències que posteriorment es pengen a la web de la Biblioteca de la Universitat de Girona i per tant poden ser revisitades i revisionades. És un element molt, molt interessant perquè tenim enregistrades els cicles de conferències de fa gairebé 5 anys enrere. Per tant, és molt interessant per poder-les anar veient. A vegades no tenim la possibilitat de publicar. També ara en parlàvem amb la Martina, la importància que tindria de poder publicar aquest treball. El treball que està fent, que està començant i que continuarà i que donarà fruits importantíssims. Per tant, seria molt important que poguéssim publicar. Els mitjans no són pas fàcils d'obtenir, per tant, és important com a mínim que ho tinguem enregistrat. I una tercera cosa, una última cosa que abans de donar pas a la conferència de la Martín és que us hem deixat a fora aquests paperets de promoció perquè properament, concretament el dia 13 de març, s'estrena al Teatre Municipal l'obra Ser-ho o no, per acabar amb la qüestió jueva de Jean-Claude Grunberg amb Josep Maria Flotats i el dia 31 de març i el dia 1 d'abril es presentarà la Fira de Chagall de Ferran Joan Miquel, també sobre temàtica jueva. A través del Teatre Municipal i del Patronat de Girona hi ha una petita reducció, un 25% de descompte a l'assistència en aquestes funcions. Per tant, també és una cosa que voldria anunciar. I simplement ja donar pas a la doctora Martina Bertelot. Ella és professora a la Universitat de Perpinyà, és experta en la temàtica del judaisme català contemporani, dic català contemporani perquè és la persona que ha treballat més bé la comunitat actual jueva de Barcelona. Concretament la reflecteix en aquest llibre, un llibre fantàstic que es titula Memòries judies, que publica, em sembla que l'any 92, Martín? No, més tard. 2001, i que recull la història oral de la comunitat jueva de Barcelona actualment. És un llibre interessantíssim, amb molta gent que ja no està en aquest món i que deixen el seu testimoni com a primeres persones jueves que retornen o tornen o s'instal·len per primera vegada en el territori català després de gairebé 500 anys d'absència. Per tant, és un dels elements importants per entendre l'actualitat del judaisme a Catalunya. Només és un exemple, té d'altres, la Martina de Treballs, i darrerament, tots molt interessants, i darrerament es dedica al que us acabo d'anunciar, és el treball fet de recerca de persones refugiades que creuen les fronteres i que els hi teixeix i els hi refà les històries de vida, que aquest és una mica l'objectiu d'aquest cicle de conferències. Moltes gràcies, Martín, per haver acceptat de venir, per haver fet aquest treball ingent, i endavant. Jo m'assec al seu costat perquè l'ajudaré amb la projecció, i moltes gràcies per haver vingut també. Gràcies.
Bé, gràcies, Sílvia. Bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra presència i pel vostre interès per aquest tema dels jueus passats clandestinament i refugiats a Espanya, primer de tot a Catalunya. Bé, doncs el títol és Històries amb nom, comarques de Girona, pas i refugi de jueus europeus. Aquest títol el dec a la Sílvia, però
ens el vam inventar una miqueta.
Sí, no, però correspon amb el contingut. Bé, pots començar, sisplau, amb la primera diapositiva. Els historiadors jueus, n'hi ha dos importants que van tractar sobre la història dels jueus, del retorn dels jueus a Espanya, i l'israelià Haim Avni i l'alemany més jove, Bernd Rother. Doncs aquests dos historiadors calculen que entre 23.000 i 37.500 jueus van passar la frontera durant la Segona Guerra Mundial venint a Espanya i després marxant cap a Portugal i cap a Amèrica o altres països d'acolliment. Bé, clar que entre 23.000 i 37.000 suposo que hi ha però no sabem bé, són només estimacions. Bé, de fet, hi ha dues èpoques que condicionen el pas dels jueus per Espanya. És la data de l'11 de novembre de 1942, que és el dia de la invasió de tota França pels alemanys. Abans d'aquesta data, molts jueus, francesos i europeus, s'estaven a la part nord de França, sobretot a París i a la regió parisenca, també Alsàcia. Però després d'aquesta data, o arran d'aquesta data, molts dels jueus que s'estaven a la part del nord ja van passar a la part del sud, que era la France libre, la França lliure, ja que la França va ser partida entre el nord controlat pels alemanys i el sud controlat pel govern de Vichy. Perdó, no, la partició de França, perdoneu-me, la partició de França es va fer el juny 1940 i l'11 de novembre de 42 és l'exèrcit alemany que invadeix la part sud, o sigui que tota França queda sota el control dels alemanys. I doncs els jueus no podien quedar-se perquè l'objectiu dels alemanys era d'enviar tots els jueus que s'estaven a França, eren d'enviar-los als camps de concentració. Doncs els jueus van haver d'anar cap al sud, de deixar França, i ho van fer de manera clandestina, perquè els alemanys, quan van envair tota França, van tancar la frontera. La van tancar, després la van deixar, la van obrir a poc, però van controlar tota la frontera, des de l'Atlàntic fins al Mediterrani. I doncs els jueus no podien sortir, no podien passar pels passos duaners oficials, i doncs van haver de passar clandestinament per la muntanya. Va haver-hi molts passos clandestins aconseguits, o sigui que aquests jueus que passaren van arribar a passar sense que ni la gendarmeria francesa, ni els alemanys, ni al sud de la frontera, la Guàrdia Civil o la policia espanyola els agafés. Però també va haver-hi altres casos que eren una aprehensió, o el que deia la Sílvia, intercepció per la Guàrdia Civil espanyola i expulsió immediata. O sigui que la Guàrdia Civil no els deixava entrar més en el territori espanyol i els expulsava o els entregava a la policia francesa. Altres casos varen ser una intercepció, però alliberament, perquè aquestes famílies jueves o aquests individus sols tenien tots els papers que eren exigits per l'estat espanyol, i doncs els deixaven anar. I finalment el cas que ens ocupa aquí és l'últim cas d'aprehensió, o sigui d'intercepció i de detenció dels indocumentats, els que no tenien documentació, o bé els que no tenien tots els documents que calia per entrar a Espanya, per estar a Espanya unes quantes setmanes, i també el visa de sortida d'Espanya, més visa d'entrada a Portugal i visa d'entrada als països americans on volien anar, americans o a Sud-àfrica o a Palestina, etc. Bé, doncs el que he estudiat i el que us presento aquesta nit és el cas, l'últim cas d'aquestes persones que van ser interceptades i detingudes aquí a Catalunya. Les meves dades les trec dels expedients relatius als jueus detinguts a la província de Girona, que són a l'Arxiu Històric de Girona. Fa un any, més o menys, que estic estudiant, buidant aquests arxius, i per començar m'he focalitzat en un període que va des de l'11 de novembre de 1942 fins a març-abril del 1943. El Josep Calvet, que va fer la seva presentació fa un mes, va fer la mateixa cosa per la província de Lleida. Els resultats que presentaré aquesta nit concerneixen el cas de 1.250 persones. La majoria van ser detingudes entre el que deia ara finals de 1942 i principis de 1943. Així he pogut tractar un període de, si fa no fa, 5 mesos, que va ser el període més important en l'èxode dels jueus cap a Espanya i després cap a, cap a l'ultramar. La segona, sisplau. Bé, aviam. Doncs el context, per començar, era molt difícil, evidentment, de travessar, de passar el Pirineu. Condicions geogràfiques difícils, passaven no per les carreteres que portaven els passos duaners, no podien, doncs passaven per camins i collades, i a vegades collades de l'Alt Pirineu, i totalment desconeguts, condicions geogràfiques desconegudes pels que passaven, sols o fins i tot abandonats pels guies, perquè agafaven guies des de Perpinyà, per exemple, o des de Tolosa, que els portaven fins a la frontera, els deien la frontera d'Espanya és aquí, i doncs ara apanyeu-vos. I doncs clar, aquesta gent a vegades sí que podia, que arribava a Camprodon, per exemple, o a Colera o a Espinavell, però d'altres no, van caure en les mans de la Guàrdia Civil. Eren persones no adaptades pels camins de muntanya i pel bosc. La majoria d'aquests jueus eren ciutadans. Hi havia moltes dones, nens, gent gran, gent amb salut precària. A més, aquests camins eren accessibles només a peu i amb moltes hores de caminar. I doncs hi havia moltíssima fatiga. Un cas el tenim amb el famós Walter Benjamin, que ell es va esgotar pujant des de Banyuls i després baixant fins a Portbou i Figueres. Frontera militaritzada les forces públiques franceses, gendarmeria, duaners, policies, en civil, també pels alemanys i al sud per la Guàrdia Civil, els duaners espanyols i la policia espanyola. Es calcula que de l'Atlàntic, de Bayonne, Andaya, fins a Portbou, hi havia uns 2.000 homes que vigilaven la frontera. Quatre, zona prohibida, entre cometes, en francès es diu la zona interdite. Al llarg de la frontera, la zona prohibida de fet era tan prohibida al nord com al sud. Al nord de la línia, de la ràlia fronterera, hi havia una zona de 5 quilòmetres fins a Ceret, però a vegades aquests 5 quilòmetres van pujar fins a 15 quilòmetres. També hi havia al litoral una zona prohibida perquè alguns, no forçosament de jueus, sinó d'oficials, d'altres refugiats, passaven per mar, des de Banyuls o des d'Argelès o des de Canet, passaven pel mar i arribaven a Llança o a Colera, per exemple. Doncs també zona prohibida al llarg del litoral i a tota la part horitzontal que seguia la frontera. Hi havia el perill de ser denunciat. Clar, aquests jueus tenien, en una època en què hi havia molta pagesia, en què les classes socials eren visiblement marcades, doncs els jueus, que eren gent de ciutat, es notava que no eren de la regió. També n'hi havia que no parlaven el francès, la part francesa o el castellà o el català, a la part del sud, i doncs hi havia gent que els denunciaven per diners, senzillament per diners, o alguns per qüestions polítiques, però sobretot per diners, en una època en què la gent intentava guanyar-se la vida tal com podia, d'una manera honrada o lletja. També un altre problema del context era la fiabilitat dels guies, i aquí poso un punt interrogatiu, perquè clar, dels guies hi havia tres grups, bàsicament. Hi havia les xarxes de pas organitzades, pels jueus, bé, pels oficials, pels aviadors, pels jueus i per altres que també en fugien, els resistents, les resistants, francesos. Però pels jueus, per exemple, hi havia unes quantes fileres, una que venia de Lyon, Marsella, Perpinyà, i que també venia per Tolosa. Doncs dues grans rutes d'aquestes xarxes pels jueus. Bé, aquestes xarxes els proveien de passaports falsos o documents falsos o el que fos. Diners, una mica, per poder espavilar-se després i pagar els guies o bé pagar, subornar els policies o els metges. També hi havia guies, xarxes polítiques antifeixistes que també feien passar els jueus, o qui volia passar els feien passar, i finalment hi havia unes xarxes no tan organitzades, més aviat desorganitzades, de guies locals, autòctons. I dintre d'aquest tercer grup hi havia gent honrada que ho feien per compassió, per diners, però també hi havia unes bandes de guies delinqüents que ho feien només per diners i per molts diners. I a vegades els deixaven, un cop tenien els diners, els deixaven, els abandonaven. O sigui que els jueus, clar, no sabien amb qui podien caure. Passem a l'altra diapositiva, a la quarta. Aquí és un mapa, doncs és el mapa que va servir per l'exposició. Ara, amb el que he fet, canviaria una mica, però sí, és igual.
Hi ha una cosa que no he dit, disculpeu, és que la Martina va ser qui es va ocupar de farcir tot l'interactiu que teníem en l'exposició, que es titulava precisament Fugint de l'Holocaust, jueus travessant els Pirineus catalans durant la Segona Guerra Mundial. Va ser la Martina qui ens va facilitar tota la documentació i va ser el Museu d'Història dels Jueus que va confeccionar aquest interactiu, que ja trobeu penjat en la nostra web. En la web de Patronat Call de Girona ja ha penjat l'interactiu que es va fer a través de les dades recollides per la Martín. També val a dir que, en parlàvem també ara fa un moment, quan vam inaugurar l'exposició, la Martín ens va dir: he arribat fins a 1.000 i em paro aquí. I teníem 1.000 noms indexats. Avui ja ens en presenta 1.270. Per tant, veieu quin és el treball ingent que encara cal fer i que està fent la Martín. Bé, perdoneu la interrupció, però abans no ho havia dit i val la pena de dir-ho.
Sí, no, el que deia és que estic treballant amb un col·lega de la Universitat de Perpinyà sobre l'actualització del mapa, i, o sigui que hi ha més pobles, i sobretot les xifres no es veuen aquí, les xifres. Hi ha una xifra al costat de cada poble, i és el nombre de persones que varen ser detingudes en aquests pobles. Però veieu, aquí teniu una petita idea del lloc de les detencions, no? Segons el Calvet, que també va fer dos llibres sobre el tema, hi ha 15 rutes, 15 camins de pas més transitats a la província de Girona, o sigui, des de Portbou fins a, no sé, des de Portbou,
sí,
aquí,
des de Portbou
fins a Puigcerdà.
Fins a Puigcerdà,
I doncs 15 rutes pels colls de les collades de muntanya. I clar, tota la part de l'Alt Empordà, la muntanya és més baixa i era més fàcil de passar per aquí. Mentre que conforme anem cap a l'oest, doncs la muntanya és més alta, els cols, les collades molt més altes també, i el pas i la caminada molt i molt més difícil i més arriscada, no forçosament en terme de vigilància, era potser menys vigilada, però hi havia molta gent que passava perquè molts venien de Tolosa, i doncs a nivell des del punt de vista estadístic, de fet, va haver-hi moltes més persones a passar per la part que va de la meitat oriental, occidental, que no pas per la part oriental, curiosament. Bé, passem a l'altra, sisplau. Donc, segons el càlcul aproximatiu que vaig fer, a partir de 451 unitats, o sigui, llocs de detenció fiables, perquè per totes les persones, en tinc 1.250, no sempre tinc totes les dades per a aquestes persones. A vegades tinc poques dades, tinc el nom, l'edat, d'on venen, però no forçosament on va ser detinguda aquesta persona ni quan. Doncs per 450 dades fiables he fet un càlcul i el 22, el que deia ara, el 22,5% passen per l'Albert. L'accés hi era més fàcil i potser més vigilat, però potser també, però això no ho sé, això queda per verificar i demostrar, la policia era més, no era tan, era més indulgent, diguem-ne, per aquesta part. El 75% varen passar per la part més alta del Pirineu i final, i també tenim un 2,5% de jueus que es presenten espontàniament a la duana espanyola de la Jonquera. O sigui que quan passen clandestinament, aquesta gent, amb tota innocència, es va presentar a la duana perquè per a ells, per molts jueus, o per gairebé tots, el principal problema no era de venir, d'entrar a Espanya, era de poder sortir de França, ja que els jueus, amb la invasió pels alemanys de tota França, no podien sortir de França. I doncs, quan arribaven a Espanya, es presentaven. I si no tenien els papers que l'estat espanyol, l'estat franquista, els exigia, doncs anaven a la presó. Continuem. Alors, primers resultats que concerneixen les persones, la identitat de les persones. Gènere i edat. Bé, d'un total de 1.245 dades, doncs fiables, el que podeu veure, doncs menors d'edat n'hi ha un 9,5%, gairebé 10%. Dones, posem 20%, i homes, un 70%, diguem-ho. La gènere jove, entre 18 i 30, 40%, més 30, 39, 24. O sigui que de 18 fins a 40, si fa no fa, tenim 65%, que és molt. Eren joves. I joves i sobretot homes joves. El nen més petit, ressenyat, tenia 21 mesos. I l'adult més gran tenia 72 anys. Imagineu-vos una persona de 72 anys venint de Berlín, per exemple, que no coneixia res de la muntanya, haver de passar, de pujar al Pirineu i després de baixar devia ser una odissea increïble. I molt difícil. La següent, la condició familiar. Aquí tinc 505 dades fiables, o sigui un 40%. He comptat que el 13,25%, bé, perdó, 40% de les famílies van passar la frontera en família. Això vol dir que el 60% eren persones individuals, eren homes que, jueus que passaven individualment. Però en un 40% dels casos eren famílies que passaven, sobretot parelles, soles, l'home i la dona. 8% casos de parelles amb els fills, amb un fill, dos fills, tres fills, fins i tot 4 i 5 fills. 5,3% casos de famílies on hi havia una mica de tot, els oncles, els avis, els pares, els infants, els cunyats, o sigui, diverses persones d'una mateixa família. 7% dels casos només eren els germans. Germans, o bé dos nois o tres nois, o bé germanes, o bé germà i germana. Un 3% la mare amb els seus fills. I finalment, en un 1,7% era el pare sol, sense la mare, amb els fills. I tinc un cas, bé, tinc dos casos de nens sols. Són nens sols que passen a la frontera i que la Guàrdia Civil els intercepta.
Següent?
Sí, següent. Ara passem al... Sí, al protocol i al procés de detenció. Normalment era idèntic a totes les províncies espanyoles, des d'Hendaia fins a Portbou. Ara, o sigui que hi havia Catalunya, hi havia la província de Girona, la província de Lleida, hi havia Huesca, Osca i no sé què, no sé, encara, però... Normalment idèntic el procés per a tothom, però era sense comptar la personalitat dels governadors i dels governadors que es varen seguir en aquest espai de 4 anys de la Segona Guerra Mundial, 4 o 5 anys. N'hi havia que eren més durs respecte als fugitius, d'altres més indulgents i el que és important també, n'hi havia que no eren totalment conformes amb la política edictada des de Madrid. Doncs n'hi havia que agafaven certes llibertats respecte a les ordres que tenien des del centre. Aprehensió, doncs, un primer pas que era l'aprehensió, o sigui, intercepció i gestions de la policia. Les parelles de la Guàrdia Civil, que ben sovint era la Guàrdia Civil que els pillava, in situ, en el lloc, els portaven als puestos de la Guàrdia Civil, els interrogaven i establien una fitxa. Després els traslladaven a la presó, bé, de Figueres o de Salts o a les altres presons provincials. A la presó o... Pel cas de Figueres hi havia un lloc que es deia camp de concentració, que clar, que no tenia res a veure amb el camp de Miranda, d'Ebro o de Nanclares de la Oca, i encara menys amb els camps de concentració alemanys. Només era un lloc on agrupaven els homes. Les dones en general les enviaven en... Perdó. La gent... homes o dones, o bé a la presó, perquè hi havia dones que enviaven a la presó de dones de Figueres, homes a la presó, o a residències forçoses. Residències forçoses que podien ser hotels de Figueres, pensions o balnearis, com el de Caldes de Malavella. Clar, segons la categoria de la gent, que hi havia gent, a vegades hi havia uns polítics o uns oficials dels exèrcits, britànic, canadenc, americans, francès, doncs aquesta gent de categoria no els enviaven a la presó, els enviaven en uns hotels de, no sé què diríem ara, de 3 o 4 o 5 estrelles. Qui anava a les pensions, o sigui, hotels de baixa categoria, la gent que tenia pocs diners. I qui anava als balnearis? Les dones amb els nens, la gent gran, o les persones, a vegades els homes, malalts o molt febles. Ara, hi havia la gestió administrativa del govern civil, i a més dels consulats i a més de la Creu Rosa. El govern civil entregava, que tenia el dossier, la policia entregava el dossier de la família o de l'individu al governador civil, i aquí començaven les gestions consulars per aconseguir els documents, perquè recordem, la gent detinguda era gent que no tenien els documents que calia, o bé per entrar a Espanya, o transitar per Espanya, o sortir d'Espanya, o els documents per poder entrar en els països de destinació final. Hi havia la reagrupació familiar, quan es tractava de famílies, això sí, mare, nens, gent gran i mascles inútils, entre cometes, per al servei militar o per a l'exèrcit, perquè els mascles que sí que podien servir, o sigui, que tenien una edat compresa entre 18 i 40 anys, em sembla, els enviaven a Miranda de Ebro. Després, un cop els consulats, hi havia gestions doncs, del govern, del governador amb els consulats i amb les creus roses, la Creu Rosa Internacional, la Creu Rosa Polonesa, que va fer una feina importantíssima, altres creus roses, i doncs quan aquestes institucions estrangeres donaven el vistiplau dient que sí, que els donaven els papers, doncs el governador deixava anar aquesta gent a Barcelona, a Madrid, o a Madrid, a recuperar els documents, passaports, visats, etc. I finalment podien sortir cap a Portugal i cap a la seva destinació final. Aquest procés podia durar entre 2-3 setmanes fins a 2 o 3 o 4 mesos. Tot depenia de, bé, depenia de moltes coses. Si hi havia moltes persones que de cop i volta eren detingudes, o també si aquestes persones si els ajudaven correctament, perquè hi havia ajudes, doncs ajudes dels consulats, de les Creus Roses o fins i tot del mateix govern civil. Això sí, hi havia una cosa importantíssima que retardava el procés de poder sortir d'Espanya, eren els diners, perquè el que feien a la policia quan els detenia al Pirineu, els agafava tots els diners i les joies, si en tenien, i coses especials. Per exemple, el fill del Freud, d'aquest psicoanalista, l'Olivier Freud, va passar clandestinament, ell era fotògraf, li van agafar la seva càmera fotogràfica i ells va haver d'esperar, no sé, em sembla que 2 o 3 mesos per a poder recuperar la seva càmera fotogràfica i poder marxar d'Espanya. Però clar, per molta gent es tractava sobretot de recuperar els diners i a vegades sumes molt importants. Els diners eren tot el que havien pogut endur-se per fugir de França. I doncs, clar, necessitaven diners per poder refer-se una vida en els països de destinació final. També diners que necessitaven i que els agafaven per a poder sufragar els gastos aquí a Espanya. Calia pagar les pensions, els hotels, els balnearis, calia pagar el menjar de cada dia. I doncs no era diners que donava el govern espanyol, esclar. Era molt empobrit.
Sona això,
Era molt empobrit perquè després de la Guerra Civil era totalment sense res. I doncs els jueus que es quedaven, ells mateixos se sufragaven els gastos si tenien diners, i si no tenien prou diners eren la Creu Roja, els consulats, i també hi havia una organització jueva que es diu el Joint, suposo que el Calvet n'ha parlat, sí. És una associació americana, filantròpica, jueva, que ajudava molt els jueus, que els ajudava amb papers, amb documentació i amb diners. Passem ara els casos particulars que he pogut observar. Bé, tot i el protocol general d'acolliment i de tractament de refugiats, hem detectat que normalment, de fet, el final era un final, no puc dir un final feliç, però vull dir que la gent finalment aconseguia a reunir-se, les famílies es reunien, els hi donaven papers, els documents que calia per sortir d'Espanya, i sortien d'Espanya. Però entre el moment de la detenció, de la intercepció per la Guàrdia Civil, i el moment de marxa d'Espanya en els convois que els portava a Portugal, doncs hi havia tot una sèrie de passos intermediaris que a vegades podien ser atemoridors, espantosos. I doncs, pel que he pogut veure, el que he pogut treure de tots els casos, de gran part dels casos que he pogut buidar, els dossiers, doncs ve aquí el que les situacions que he pogut observar que van passar. Doncs una primera situació, quan els agafaven a la frontera, i a vegades molt a prop de la frontera, o sigui, molt a prop de la ratlla, i fins i tot hi havia policies o gendarmes francesos que passaven al territori espanyol, i alguns guàrdies civils que passaven al territori francès. I no us dic què passava amb els alemanys, que ells venien fins i tot a Figueres. Dic Figueres perquè és la part que conec més, però entraven, s'endinsaven dins de l'estat espanyol per molts quilòmetres, sense cap mena d'escrúpols, quan normalment no podien fer. Bé, el primer cas eren els retornats. Els interceptaven i els donaven directament a la gendarmeria francesa. Aquí, per exemple, tinc un cas d'un senyor, ja que hem dit històries amb noms, doncs us donaré alguns noms. En un dossier hi havia tres homes, un tal Goldstein, un altre que és Weil, i un altre Ben Sion, obligats a repassar la frontera i entregats a la comissaria de la policia de Bourg-Madame, o sigui, a la part de la Cerdanya. Un altre cas, els obligats a repassar la frontera, o sigui, sense entregar els fugitius clandestins, sense entregar-los a la policia francesa, els obligaven a repassar la frontera. I això em sembla que es va fer perquè vaig escorcollar també uns dossiers de l'any 40-41 i ho vaig veure també. O sigui que això es va fer des de principis fins al 1945 i més, i després, però ja no concernia els jueus. Per exemple, a Espòlia, un grup de 6 jueus, entre els quals un tal Adolfo Polak, que bé, els obliguen a repassar la frontera, i aquest Adolf Polak reintenta passar cap a Espanya i la policia espanyola, la Guàrdia Civil, l'intercepta una segona vegada. Una parella, Albertus, la parella Rostocke, 30 anys. Els germans Carles i Enric Corp, 36 i 26 anys. Germans Eres, també, tornats. Els germans Eres d'Alsàcia, de fet, hi havia la germana gran, 19 anys, una germana més petita, de 13 anys, i un germà petit, de 6 anys. Els tres van ser interceptats per la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil els va obligar a repassar la frontera. O sigui, hi havia dos nens. Una altra família, la família Ependal, el pare, la mare i tres fills, 13 anys, 7 anys, un any, també van haver de repassar la frontera a Puigcerdà. Molts més casos, molts més noms. Els expulsats d'Espanya amb prohibició de tornar-hi. Prohibició o bé perquè, quan he dit abans que hi havia casos, normalment els acceptaven i els guardaven detinguts o en residència forçosa el temps d'obtenir, d'aconseguir els papers, però a vegades no volien uns jueus i no he arribat a saber per què no volien jueus, i doncs tenien una llista de noms de jueus, i suposo que no només hi havia jueus que eren prohibits de venir a Espanya. Doncs hi havia llista, i doncs quan els revisaven la llista dels prohibits d'entrar a Espanya, doncs els tornaven, els expulsaven d'Espanya. Aquí, per exemple, tinc l'any 44, prohibició d'entrada, Jacob Ben Fraim, tres alemanys, un turc, un jueu turc, un polonès, per exemple, dos polonesos, el pare i el fill, no sabem per què. Quart cas, els prohibits d'entrada perquè ja havien estat expulsats. O sigui que quan els agafen, els porten al puesto de la Guàrdia Civil, els interroguen, fan una fitxa. I doncs, com que tenen una fitxa, doncs si ja han estat expulsats, no poden entrar. I si els agafen una segona vegada, doncs els tornen una altra vegada a França. Els prohibits d'entrada és el cinquè cas, però no sabem per què, després autoritzats a entrar. També he trobat uns quants casos, o sigui que una primera vegada van intentar passar a Espanya, els van expulsar, aquesta gent va intentar una segona vegada en un altre lloc i van poder passar. Sisè cas. Ordres de recerca i de detenció. Aquí em sembla que és perquè els alemanys, en un moment donat, van fer passar una llista a la policia espanyola dient que hi havia un cert número de jueus que aquests alemanys volien recuperar. No sabem per què, si eren espies, si eren intel·lectuals, no sé per què, perquè no apareixen els dossiers. Però es veu que hi havia ordre de recerca i de detenció d'aquests jueus. Altres casos, jueus sí que poden, que són acceptats, però després multats perquè viatgen per Espanya, o sigui, només anar, per exemple, de Figueres a Girona sense el famós visa, com se diu? El salvoconducto. Un salvoconducto. Tothom Fins i tot els espanyols, durant un cert temps, o sigui, després de la guerra, després del 1939, durant la Segona Guerra Mundial, als 5 anys, hi havia una obligació de tenir un salconduit per poder circular, o sigui, anar de Barcelona a Girona, o de Barcelona a Lleida, o de Girona a Figueres, o de Figueres a Portbou, per exemple, o al Pertús. I doncs hi havia una persona que la va... Aquí tinc un cas, però n'hi ha més, una noia de 24 anys, Janet, una anglesa, jueva anglesa, Janet Alexander Frankenstein, que no tenia el salvoconducto, el salconduit per circular, la van multar, però la van deixar anar. Només va tenir una multa. I també altres casos que n'he trobat 5 o 6, els reintegrats a la presó. Bé, el protocol, el procés és, els detenen, els porten a la presó de Figueres i després els posen, perquè les presons eren totalment, estaven plenes de gent, no només de jueus, també hi havia espanyols, i espanyols fugitius d'Espanya, que després van intentar tornar a Espanya quan van veure que a França la situació era impossible, intentaven tornar, els agafaven, els posaven a la presó, o sigui que les presons plenes, i doncs els jueus els deixaven anar quan podien, les autoritats, quan tenien un document oficial que permetés de fer sortir els jueus, els feien sortir. I els enviaven, abans d'anar a Barcelona, els enviaven, per exemple, en unes pensions, esperant el vistiplau del governador, o a Caldes de Malavella. A Caldes de Malavella hi havia molt de lloc, perquè havien requisits, les autoritats espanyoles, suposo que ho va dir el Calvet, havien requisats els edificis, els establiments termals, hi havia moltes habitacions, i doncs els posaven aquí. I alguns doncs els van reintegrar a la presó per mala conducta. I aquí, per exemple, tinc dos jueus francesos, un tal Joseph Sarton i Igon Salomon, entre cometes, cito, elementos que perturban el orden de la residencia. O un altre, un francès també, de 21 anys, per tentativa d'evasió del balneari de Caldes de Malavella. O sigui que n'hi havia que, com que estaven assignats a residència, no es diu així en català, i estaven sotmesos a una residència forçosa, no podien sortir d'aquesta residència, però tot i així n'hi havia que intentaven anar a Barcelona i escapar de la vigilància de les autoritats espanyoles. Bé, passem a una altra... sí, adversitat i resistència. L'adversitat que van patir aquestes famílies jueves o aquestes persones individualment es deuen bé a la muntanya, poso, i a la misèria humana. Muntanya, clar, era el Pirineu, per nosaltres el Pirineu català, però tot el Pirineu era així, una espècie de, en francès es diu une zone de non-droit, una zona on
fora de no, llei,
sí, fora de llei, fora, o sigui, qualsevol feia el que volia, i sobretot els autòctons, hi havia els guies, però els autòctons eren els mestres dels llocs, i entre els guies hi havia molts contrabandistes, perquè des de segles la frontera franco-espanyola era un lloc de contrabanda, i doncs va haver-hi assassinats. Per exemple, una parella que va ser trobada, Georges i Ida Alejand, francesos, probablement assassinada per guies delinqüents. També, però clar, no es té la prova formal que varen ser els guies delinqüents que els varen assassinar. Però quan es troben persones assassinades, normalment són persones que van ser robades. Perquè, si no, per quina altra raó haurien d'assassinar unes persones que volen fugir? Robats. Cas, el cas de la família Gertner. Tu has estudiat el cas de la família Gertner. Diuen que guies, no sé si francesos, em sembla que francesos, la regió de Prat de Molló,
Ell m'ho va explicar.
Els van robar tots els diners que tenien. Una família amb dos fills. Mm. També una altra família, Joan el pare i el seu fill, Frederic Winter, francesos, que van ser... Bé, els guies francesos els van deixar a la frontera, després al Coll d'Ares. I mitja hora després, el pare i el seu fill van ser, diuen, en l'interrogatori que els hi fa la policia, que una banda de 5 homes armats els van atracar i els van deixar sense els diners que portaven. O sigui que els guies els havien portat sense normalment i arriben 5 homes i els van robar totalment. El tercer cas és els que han de pagar els guies molt car, però molt car. O sigui que hi ha guies que es fan pagar poca cosa, sovint els autòctons, pagesos, que per quatre peles els ensenyen el camí de la frontera, i d'altres que molt car. Per exemple, una família, són dos amics, paguen 25.000 francs a un guia, des de Perpinyà fins a Prats de Molló. Encara tenien diners a sobre, i també un altre cas que va de dues persones, dos jueus, que després d'haver pagat el guia, són atracats entre Prats i la frontera, en aquest cas per tres individus, con pistolas que los roban todos los objetos de valor. Els abandonats pels guies, també, diversos casos. Després s'han d'espavilar com poden. N'hi ha que s'espavilen i d'altres que es fan interceptar per parelles de la Guàrdia Civil. Els malalts o esgotats, per exemple, hi ha un tal... Diuen que és palestiniano. No sé si és una trampa per no dir que era jueu o si era de Palestina, perquè n'hi havien. He trobat uns quants casos, uns 10 casos, de palestinianos nascuts a Haifa o a ciutats de l'actual estat d'Israel. Doncs sí, que eren palestinianos, o sigui que oficialment eren anglesos, ja que formava part del protectorat britànic. Què et diu palestiniano? Doncs repeteixo, un tal Jack Linda Isaacson, 32 anys, és interceptat pels guàrdies civils amb els peus gelats. És a dir, que aquest pobre senyor havia caminat i arriba un moment en què té els peus gelats i doncs no pot continuar caminant i l'agafen. Cal dir que quan agafen persones molt malaltes o molt malaltes, els envien a l'hospital. No deixen aquestes persones sense res. I també hi ha els morts de fred. He trobat un cas de dos homes que van ser trobats junts a Planoles, un tal Vital Dreyfus, 42 anys, que era metge francès, i un jove, un tal Marcel Lobert, jueu també, de 18 anys, trobat l'un al costat de l'altre, morts des de feia més o menys uns 2 mesos. Com s'havien mort, no se sap. Aparentment no hi havia cap senyal de que haguessin estat morts
per pistola o violència. Pensen que s'havien extraviat, s'havien perdut per la muntanya i com que varen, era el 20, els van trobar el 20 de febrer de 43, la mort suposadament finals de desembre, doncs en una època de, en una estació, en una època de l'any en què feia molt fred. I gairebé acabo. Bé, gairebé, potser no. Espavilar-se, clar. No es tracta... Hi ha gent, hi ha famílies molt honestes, que, com he dit abans, que quan arriben al territori espanyol, què és el que fan? Doncs es presenten a la duana per demanar el visat d'entrada. Perquè això era una de les condicions sine qua non per poder entrar a Espanya. Clar, tenen el passaport, els posen el visa, però els hi falten altres documents que exigeix l'estat espanyol, per exemple, el visa de sortida o els passatges en vaixell per anar a, no sé, a Amèrica del Sud o Amèrica del Nord, i doncs els agafen i els porten a la presó. Tot i així, hi ha gent que intenta espavilar-se, i no tant les famílies com els individus sols. Hem vist abans que el 70% dels jueus, dels dossiers que he buidat, són jueus que van, joves, que van passar sols. Doncs intentaven espavilar-se, i doncs de quina manera? Amb identitats falsificades, perquè va haver-hi un moment en què els van dir a França que per poder entrar a Espanya calia destruir tota la documentació. De fet, destruir la documentació no era tant per entrar a Espanya com per poder sortir de França. Perquè si la policia francesa, els gendarmes, els agafaven amb els seus passaports autèntics, i si veien que eren jueus, els entregaven als alemanys. I doncs destruïen els passaports. I així, quan o bé la policia francesa o bé la policia o la Guàrdia Civil espanyola els agafava, donaven una altra identitat. I doncs hi ha molts casos d'identitats falsificades, o sigui que en els primers documents que es pot veure, o sigui, la fitxa d'interrogatori de la Guàrdia Civil, per exemple, en un puesto d'un poble entre Camprodon i la frontera, doncs diuen que són canadencs o que són americans, diuen que són oficials de l'exèrcit. I doncs, bé, el procés segueix, els envien de totes maneres a Figueres o a Girona, i un cop a Girona diuen que quan han de demanar documentació als seus consulats respectius, bé, en aquest cas molt sovint es veu que no són canadencs, ni són oficials, ni són soldats, sinó que són jueus normals i corrents, i que doncs es desvela la seva identitat autèntica. Però hi ha moltíssims casos d'identitats falsificades. A vegades funciona, però molt sovint no funciona. Identitats dobles. Per exemple, tinc un cas, un tal Jean, que diu que és francès, Jean Redel, i també té dues identitats, no sabem per què. L'altra identitat que dona és Johan Redek, o sigui que Redel, Jean Redel, R-E-D-L. L'altra identitat, Joan, doncs Jean, Joan, Joan deu ser la traducció de Jean o viceversa, i diu que és Redek, R-E-D-K, o sigui que només ha canviat l'última lletra del seu cognom. I en aquest cas diu que és austríac. I aquest senyor, que té dues identitats, ja sabem per què, o crec que podem saber per què, és reclamat alhora pels alemanys i també per Manuel Sequerra. Manuel Sequerra era l'encarregat del Joint, d'aquesta societat filantròpica jueva americana, i doncs aquest senyor devia ser molt important perquè el reclama d'una banda per els alemanys i d'altra banda per Sequerra. I aquest senyor va tenir, va demanar dos certificats mèdics, i té un certificat mèdic, tenim en el seu dossier, un certificat mèdic amb el nom de Jean Redek, i el metge diu que pateix no sé quina infermetat, i aquest mateix metge li fa un altre dia un altre certificat mèdic amb l'altre nom i amb una altra patologia. I doncs suposo que aquest senyor, que és el mateix metge, aquest metge, que era el mateix doctor que estenia tots els certificats mèdics, crec que el pagaven, el subornaven. Però en tot cas, aquest senyor, aquest Jean Redek, Johann Redek, va tenir així dues identitats, i aquestes apareixen sí que d'una manera claríssima en el dossier. Bé, hi ha els que diuen que són oficials o canadencs, i en aquest cas, com que no tenen cap documents per atestiguar que ho són, doncs ells tenen, no els posen a la presó sinó en hotels, i es veu que el seu procés de fugida és més ràpid. També he trobat molts casos de religiosos agostinos dubtosos, perquè tenen uns noms, n'hi ha uns casos que tenen uns noms jueus, altres casos que no tenen el nom jueu.
Quan dius religiosos vols dir monjos?
Monjos, sí. Sí, monjos agostinos, sí. Diuen religiosos agostinos, però jo diria com dubtosos. I diuen, per exemple, que han tingut el permís no escrit per part del bisbe, per exemple, del bisbe del Pirineu Oriental, per passar a Espanya i per poder entrar en un convent o en un monasteri de la mateixa orde. Diuen no escrit, i doncs, clar, el governador civil demana al monasteri en qüestió, i al monasteri diuen que sí. O sigui que, i això he vist molts casos així, això vol dir que en els monasteris, fins i tot a Montserrat, no deien que no. Sabien que aquesta gent tenia problemes i doncs els acceptaven. Deien que sí que eren, que sí que podien venir, que eren monjos. Però jo diria que en molts casos no ho eren, i que en molts casos eren jueus que es feien passar per benedictins o agustins. També hi ha els que es declaren catòlics o car, catòlic, apostòlic, o romano. I és el cas... tinc dos casos. Un tal, ja n'he parlat abans, el pare, que es diu Jean, i el seu fill Frederic, diuen de raça judia però catòlicos. Ja me diràs, de raça judia però catòlicos. Bueno, és per atenuar una mica. I un altre, que és un cas que he evocat ja l'any 2000, un cas evocat l'any 2000, però la persona que parlava, que es diu Nina Mitrani, ja el 1990, quan va ser gravada, va relatar el seu cas. Ella va passar per la frontera sola, perduda pel Pirineu, va passar i va arribar a Figueres. A Figueres la van detindre,
detenir.
I ella es va fer passar per catòlica. He vist la seva fitxa a la presó de Figueres. Nina Mitrani, catòlica, apostòlica i romana, quan era jueva i molt jueva. A més, aquest cas, el Calvet en parla, de la Nina Mitrani.
De fet, és viva la Nina Mitrani?
No sé, no, encara no deu ser viva.
Sembla que sí.
Sí, encara. Deu ser molt, molt gran, en aquest cas. Els suborns possibles, ja ho he dit, però mai demostrats, i en particular els metges, o un metge, perquè sempre és el mateix, sempre és la mateixa lletra i sempre és el mateix nom. I també espavilar-se els que es fan avalar, o sigui que quan no podien tenir tots els papers, havien de ser avalats alguns per cases comercials. Per què? Cases comercials, perquè la majoria dels jueus, i això es pot demostrar estadísticament, aquí no tinc les estadístiques, molts dels jueus que van passar la frontera professionalment eren comerciants. Molts, perquè en aquella època hi havia molts jueus lligats amb el comerç, tèxtil i tot això. També professions liberals. I eren viatjants, es diu viatgers comercials, representants. I doncs tenien coneixements per tota Europa, occidental almenys. I doncs, com que tenien vincles amb unes cases comercials, doncs demanaven aquestes cases comercials d'aquí d'Espanya d'avalar, d'avalar amb un paper dels avalars. També hi havia un cert, no sé si n'ha parlat el Calvet, un tal baró, un aristòcrat, el baró de Romanya, que va avalar molts jueus, el baró de Romanya i la seva germana. I també jueus de Barcelona o de Madrid, que sabem que vivien, perquè n'hi ha alguns que surten aquí, que vivien a Barcelona des de feia molt, molt de temps, i doncs que els avalaven. Bé, ara no diré moltes més coses perquè he parlat molt. També podria parlar de noms cèlebres, de noms de famosos. Ja he evocat el nom del fill de Freud, també dels Rothschilds, el fill Citroën, del famós constructor de cotxes, Citroën, també, que va passar clandestinament, que el van agafar, la Guàrdia Civil, que va anar a la presó, etc. I més persones. Sí, també un altre, que és l'oncle d'un ministre actual francès, de Laurent Fabius, que és ministre dels Afers Estrangers, molt conegut, molt famós. Ja no, des de fa dos dies, doncs. D'acord. Últimament he mirat la televisió, tenia molta feina. I doncs el seu oncle sí que va travessar també i el van agafar. I doncs, com a conclusió, què és el que puc dir? Doncs clar que la majoria dels jueus detinguts, si arribes, no... Se t'ha escapat.
És que volia... No.
Bàsics...
Saps què volia? Posar l'interactiu que vàrem fer. Però aquesta sí, no la teníem,
sí.
Torno. No,
sí, la tenies, sí, la tinc, és l'última, és la conclusió. Són quatre ratlles.
Espera que hi torno perquè no hi ha problema. Espera, aquí. És aquesta. No,
l'última?
Aquesta, sí.
Sí, perdona. Doncs, poso la majoria dels jueus detinguts van poder marxar d'Espanya. Dic la majoria perquè, clar, va haver-hi els homes, els barons útils, els van enviar a Miranda de Ebro, i en aquest cas, o segons els casos, n'hi ha que van poder sortir al cap de dos, tres mesos, un any, dos anys, i n'hi ha que sí que van trigar molt de temps abans de poder sortir. Un altre punt de conclusió, sí, el que cal destacar potser és l'ajuda activa dels consolats, de molts consolats, i en particular del consolat de Gran Bretanya i de França, que van donar, perquè deien que eren francesos, o que sí que ho eren o que no ho eren, deien que eren britànics o canadencs. Quan deien que eren canadencs, eren el consolat britànic que se'n cuidava. Doncs els consolats es tenien passaports. La Creu Roja Internacional i sobretot la Creu Roja Polaca. La Creu Roja Polaca, el cònsol polac, hi havia també el consolat, la Creu Roja Polaca, però també el consolat de Polònia, i la dona del cònsol polonès, que era una espanyola, Alicia, no recordo el nom, aquesta senyora espanyola sí que va estendre molts i molts passaports per als jueus que tenien problemes, que havien passat sense documents. També cal destacar la labor de l'American Jewish Joint Distribution Committee, el Joint, però pel que he vist no tant, com la Creu Roja Internacional, curiosament. Un tercer punt que cal destacar són les ambivalències de la política i de les autoritats espanyoles. El que he dit abans, hi havia tot un protocol i un procés de tractament d'aquesta gent, dictat des de Madrid, però localment, o sigui, segons els governadors civils de província, segons les èpoques, doncs hi havia... la manera d'actuar era més dura o més fluixa, depenia. I a vegades també, quan eren dures, quan era dura la política, a vegades hi havia guàrdies civils que els deixaven anar, que els deixaven, o sigui, tant, i també a la part francesa. Però això va ser en alguns moments, i no sempre. Doncs, o sigui, tancaven els ulls. I la quarta cosa, doncs, és una cosa que a mi em sorprèn molt. El perfil mitjà dels clandestins són homes joves i sols. I doncs em pregunto, però on estaven les dones jueves amb els fills? Els que no van passar la frontera, els que es van quedar a França. Sabem que a França va haver-hi una labor dels protestants, de francesos, catòlics o no, que van amagar, que van recollir i amagar molts nens i dones. Però hi havia molts jueus, centenars de milers, i les dones que no van passar. És una pregunta, això clar, no és el meu tema d'investigació, però és una qüestió que a mi no em deixa indiferent. On eren? I per què els van marxar sobretot els homes? Per què? Clar, i amb això acabo el meu parlament sobre aquest tema. Però si em puc fer un petit lligam amb els refugiats, amb l'allau de refugiats que veiem que entra ara a Europa, també hi ha molts homes joves. Estadísticament parlant, hi ha molts més homes que dones. Clar, amb potser la es diuen la coartada, no sé si és una coartada, amb l'excusa que primer entren els homes, troben feina i després fan venir la família. Però no era el cas en aquella època. Calia fugir el més aviat possible de França, d'Espanya i d'Europa. I doncs les dones Per què es quedaven les dones jueves amb els fills? No ho sé. No, n'ha parlat el Calvet d'això?
No, no, no. Calvet va parlar bàsicament dels nens recollits a l'hospici de Girona. Tu no te fas una resposta a aquesta pregunta?
No, no, pogut... no, no, perquè només jo tenia el cap en els expedients espanyols, perquè caldria mirar en els documents de França. Doncs moltes gràcies
per la vostra atenció. Precisament anava recollint notes i una de les coses que volia dir és que és un tema absolutament actual, més que mai. De fet, per això també amb la càtedra Ferrater Mora vàrem optar per triar aquest tema, però és un tema que ens afecta directament, no? O sigui, amb coses que ha dit la Martín, per exemple, el tema de que se'ls hi confisquen els béns i els diners, és que també et ve les notícies de fa dos dies dels horrors que estan passant a llocs tan civilitzats com Dinamarca, per exemple, no? I per tant era una mica la puntualització aquesta. I ara doncs obrir el torn d'intervencions, de preguntes, si voleu, si algú vol fer alguna observació.
Sí, em permets, a ressaltar una cosa que acabes de dir sobre els diners. Fins i tot he vist documents dels anys 50 on parlen encara dels diners confiscats, i fins i tot als anys 50 hi ha jueus que estan als Estats Units que encara reclamen al govern espanyol els diners confiscats. El que passa és que al principi confiscaven els diners, les joies, però no hi havia cap fitxa, cap justificant. I en un moment donat es va plantejar el problema d'aquests diners que no sabien a on anaven, normalment anaven a Madrid, i doncs va haver-hi l'obligació de fer una fitxa, un justificant per part de la policia o del governador, de la policia, sobretot espanyola. Havíem confiscat tants francs o tants dòlars, perquè tenien francs, dòlars, diners estrangers, o les coses que els confiscaven, o les joies. I així després les podien recuperar.
Les podien recuperar.
Normalment.
Mon, volies dir alguna cosa? En la pantalla teniu, perdoneu, aquest és l'interactiu que està penjat a la pàgina web, que es va fer gràcies a totes les bases de dades recollides per la Martín i que vàrem posar en l'exposició que es va cloure a mitjans del mes de gener.
Un parell de referències. Quan estàs parlant de l'ajuda, que van rebre dels consulats i així, jo crec que no en el cas dels jueus, en el cas dels jueus i en el cas dels republicans, falta encara l'estudi de les aportacions dels quàquers. Les Creus Roges s'ha estudiat, tot això, en canvi, l'ajuda de la Creu Roja dels quàquers, tant dels republicans, jo no sé si no els jueus...
Sí, també, sí, també. En parla l'historiador israelià, que vaig evocar al principi, el Haim Avni, en parla d'alguns dels quàquers, l'armada dels... de l'Armée du Salut, l'Armada de la Salvació, no sé, l'Armée du Salut, com
Sí, de la Salvació.
L'Armada de la Salvació, no? Sí. Que, o sigui, moviments religiosos protestants, sí, que van ajudar molt.
I després una altra cosa que no pot sortir, els fitxes que has estudiat no pot sortir, però mentre anaves parlant, jo pensava, se sap de la Guàrdia Civil d'aquí que rebia subornes.
Sí.
D'algú republicà que passava per aquí, que era un solés, perquè el sol de la Guàrdia Civil en aquell moment...
Segurament.
Per tant, possiblement també, que el que vas dient, algun Guàrdia Civil devia fer els ulls grossos o així, si algun jueu li donava...
Sí. Igual que el metge. Però, clar, són coses que no consten, no?
Aquí tenim els noms, els vam llistar per als noms de l'A a la Z. Aquí hi ha les 1.000 persones, ja que parlem, ja que la conferència es diu amb nom propi, doncs...
Són els noms de la gent que va ser detinguda. Però
imagineu-vos els que van passar...
Els jueus que van passar sense ser inquietats, detinguts, molts més. Jo calculo que si continua la investigació de 1940 fins al 45, calculo que uns 3, entre 3.000 i 4.000.
Imagina.
3.000, potser.
Detinguts.
Detinguts.
Sense comptar tota la gent que va passar.
Per tant, és detinguts aquí, a la província de Girona, de... perquè també no. se'n van detenir a la província de Lleida, Osca, etc.
I hi ha altres indrets, per tant, bé, un drama molt actual. I un... Moltíssimes gràcies, Martina.
Gràcies. Excel·lent.